Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I anem a presentar ràpidament a l'equip del programa i us avancem una mica els continguts aquesta setmana. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood, la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs?
Molt bé.
Què ens portaràs aquesta setmana?
Lindsay Lohan, que acaba els treballs socials.
El social, per favor.
Bueno, penitenciaris, com
sí.
De commutació de condemna.
De pena, alguna cosa que ha fet malament. Bé,
Bueno, no, allò que se li acumula. Ja està.
Ja pot fer una altra malifeta i llavors tornarà a fer
no,
més...
No, que ja s'ha rehabilitat.
Segur?
És una noia nova i...
Ens ho hem de creure.
Després de portar el vestit de granota taronja, ja està, tot curat.
Jo vull dir, Orange is the New Black, no?
Orange is the New
Clar,
Black.
És això. Donem la benvinguda avui en Jacint Casademont aquí a l'estudi.
Hola, amics.
Què tal? Feia dies que no visitaves
molts
l'estudi.
Molts dies, molts, masses dies, sembla.
Des de que fas de Forrest Gump...
Sí, ara... Sí, ja em coneixen com el nano que corre.
El que corre.
Sí, sí. És així, patètic.
Molt bé. I què tenim a les notícies calentes?
Ui, pues porto-lo sempre. Tampoc ens enganyem. Que si Transformers, que si Mission Impossible, que si Mercenarios... Una mica de tot.
Mercenarios no s'havia acabat amb la tercera?
No, perquè hem trobat un malvat que fa que tingui sentit una quarta entrega.
No sé si ho vull saber. El que sí que sabrem, i moltes coses, és el programa d'avui, que tenim un convidat d'excepció. Va visitar el Saló del Còmic i li van fer una entrevista, i avui l'escoltarem. Estem parlant de David Salzberg, que és l'assessor científic de la sèrie The Big Bang Theory. Vam entrevistar-lo, vam parlar amb ell i vam esbrinar molts secrets de la sèrie Big Bang Theory. Us recomano moltíssim aquesta entrevista amb una persona mega intel·ligent, sense cap mena de dubte, la persona més intel·ligent que ha passat per als micros d'aquest programa, i a més que ens desvetllarà, què vols dir, Jacint?
Ens ofens.
Home, aquí hem tingut gent molt intel·ligent.
Aquest els supera a tots. Amb un currículum que té espectacular, aquest científic, que és el que escriu totes les fórmules a la pissarra del Sheldon. O sigui que estem parlant d'algú amb un nivell espectacular. Bé, tindrem moltes altres sorpreses, molt de cinema, el concurs de Panini Còmic, no marxeu, i tot això ho anireu descobrint al llarg d'aquesta hora de Ningú no és Perfecte, presentat per jo mateix, l'Ignasi Arbat. Inaugurem ja la pregunta de Panini del mes vinent. Quin actor interpreta a Scott Lang a Ant-Man? Teniu fins al 20 de juny per contestar aquesta resposta al nostre correu electrònic, el ningunoes@outlook.com. Deixeu vostre nom i cognom, població des d'on ens escolteu, i a final de mes, com avui, farem un sorteig. Fins al 20 de juny. Maneres d'escoltar el Ningú no és Perfecte? Primer, la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. També a través de la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte. Aneu allà on diu clicar m'agrada i rep els avisos i això, que ho tingueu tot marcat i aneu seguint. I així aneu rebent les actualitzacions del programa, que anem penjant també crítiques a través del nostre blog de crítiques, moltes coses. També el nostre compte de Twitter, que és @ningunoes, i els nostres canals de podcast tant a iTunes com a iVoox. Cliqueu Ningú no és Perfecte, ens busqueu i allà ens trobareu. I ara sí, anem directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
A cada segundo que pasa, el futuro se acaba.
¿Newton?
Esto no es mío.
¿El qué no es tuyo?
¡El pin! Yo nunca...
¿Y si hubiera un lugar
tienes que ver esto, ¿no te parece raro?
Un lugar secreto donde nada fuera imposible.
¿Es que no ves esto?
¡Casey, basta! ¡Vete! ¿No has visto el perro?
Guay. Quiero que me lleve allí.
¿Llevarte? ¿Dónde?
¿De dónde has sacado esto? ¿Quién eres, niña? Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo.
Això és Tomorrow Land, el mundo del mañana de Brad Bird amb George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie i Pierce Gagnon. Dirigida per Brad Bird, director dels increïbles i Missió Impossible, Protocolo Fantasma, i escrita per Damon Lindelof, responsable dels guions de la sèrie Lost i de les pel·lícules Prometheus i Star Trek en l'oscuridad. La pel·lícula s'inspira en Tomorrowland, una de les àrees temàtiques que integren el parc Disneyland a Orlando. El seu tema és el futur, i les atraccions fan referència a innovacions tecnològiques del segle XX, en particular viatges espacials i progressos científics que Disney va considerar que s'aconseguirien abans de 1986. El concepte s'ha modificat amb els anys i actualment incorpora roller coasters i atraccions basades en Buzz Lightyear i Star Wars. Anem per l'argument. Una vegada, Frank va ser un jove somiador, un nen prodigi dotat per la ciència. El jove Frank va a un lloc que pensa que és el millor de l'univers i creu que el món serà molt millor gràcies a aquest descobriment. Quan esbrina que no és veritat, es converteix en un home molt cínic i s'aïlla en la granja de la seva família per sempre més. Quan la jove Casey entra a la seva vida, haurà de fer front al passat. Casey trobarà la localització de Tomorrowland, una societat paral·lela en la qual la tecnologia i els invents han crescut de manera diferent que la resta del món i que està inspirada per alguns dels genis i inventors més grans de la humanitat. Una de les fonts d'inspiració de la pel·lícula han estat els relats de ciència-ficció de Ray Bradbury. Una de les escenes s'ha rodat a l'atracció It's Small World i la banda sonora va a càrrec de Michael Giacchino, col·laborador habitual de Brad Bird i J.J. Abrams. La pel·lícula ha dividit a la crítica especialitzada i al llarg d'aquest cap de setmana festiu als Estats Units, en què s'ha celebrat el Memorial Day, ha recaptat quasi 33 milions de dòlars.
Estava com que llegara el moment de tenir una cita. Me veia a mi misma, cogida de la mano, con un chico realmente guapo, conduciendo sin rumbo. Supongo que era disfrutar de la libertad.
Jay, estás despierta.
¿Qué has hecho?
No vas a creerme, pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. Alguien me la pasó a mí y yo te la he pasado a ti. Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona.
Estoy asustada. Necesito encontrar...
Això és It Follows, de David Robert Mitchell, amb Micah Monroe, Kers Gritsch, Olivia Lucardi i Lippi Sepe. S'estrena la pel·lícula de terror, que va estar en boca de tothom a Sitges 2014. It Follows ha esdevingut un fenomen, ja que inicialment només s'havia d'estrenar en 4 sales dels Estats Units i ja ha recaptat més de 14 milions en el seu país d'origen. Aquesta és la segona pel·lícula de David Robert Mitchell després de The Myth of the American Sleepover. A It Follows, Mitchell sembla haver-se reencarnat en John Carpenter, fins al punt que la fotografia i l'ús de la música es podrien confondre amb les de qualsevol del mític realitzador durant la seva bona època. Inclús si s'hagués estrenat a finals dels 70 o principis dels 80, sense veure els crèdits, tots diríem als clucs que el director és John Carpenter. Jay, una jove de 18 anys, té sexe per primera vegada amb el seu xicot a la part de darrere d'un cotxe. Després, ell la deixa inconscient i la lliga a una cadira. Quan Jay es desperta, li explica que li ha transmès una maledicció. Alguna cosa la seguirà i l'assetjarà fins que aconsegueixi matar-la. L'única escapatòria serà que la transmeti a una altra persona. A partir d'aquell moment, Jay començarà a tenir la sensació que algú o alguna cosa l'observa. It Follows suposa un gir en l'slasher pel fet de convertir en invisible i intangible el monstre de la pel·lícula. Sense cap mena de dubte, It Follows és la pel·lícula de terror de l'any, com fa un parell ho va ser Tu eres el siguiente. El mèrit de It Follows consisteix en actualitzar el terror dels 80 i presentar-lo com una cosa nova i diferent, mantenint intacta la seva essència. I can hear her heartbeat for a thousand miles. And the heavens open. I això és Nuestro Último Verano en Escocia, d'Andy Hamilton i Guy Henkin, amb Rosamund Pike, David Tennant, Bill Connolly i Celia Imrie. Comèdia britànica per a tota la família que capta el sentit de l'absurd, present en les situacions més dramàtiques de la vida. Els seus realitzadors són els responsables de la sèrie de culte de la BBC One, Outnumbered. Nuestro Último Verano en Escocia és un intent de traslladar la fórmula que també els va funcionar a la televisió al cinema. Duc i Ivy són dos pares normals que tenen tres fills encantadors però amb la llengua molt llarga. Quan les tres de ser pares posen en perill el seu matrimoni, emprenen un viatge junts a Escòcia per celebrar l'aniversari de l'extravagant pare de Duke. No obstant, el que sembla que serien unes vacances de reconciliació es converteixen en un camp de mines on es succeiran situacions hilarants en les que rancúnies familiars i malentesos estan a l'ordre del dia. Un succés inesperat i tràgic pels nens els farà prendre una decisió que correspon als adults. La resta de la família aparcarà les seves diferències per perdonar-se els uns als altres i donar-se una segona oportunitat. Què més? Són Afegant, de Julius Avery, amb Ewan McGregor, Brenton Thewnis i Alicia Vikander, un thriller d'acció australià. JR és un jove de 19 anys que entra a la presó després de cometre un delicte menor. JR és observat de prop per Brendan Lynch, el criminal més famós d'Austràlia. El noi obté la protecció de Lynch dins de la presó a canvi que, quan surti, ajudi Lynch a fugar-se. La recompensa de JR serà unir-se al grup de Lynch que planeja un robatori que els pot fer guanyar milions. Les coses començaran a anar malament quan JR es qüestioni en qui pot o no confiar. El camí més llarg per tornar a casa de Sergi Pérez amb Borja Espinosa, Miqui Esparver i Sara Espígol. La primera pel·lícula de Sergi Pérez, popular per la seva faceta d'il·lustrador i director d'anuncis i videoclips. La pel·lícula s'ha pogut rodar gràcies a una campanya d'Avercami. Després de la mort de la xicota de Joel, aquest es veu obligat a sortir de casa quan descobreix que Elvis, el gos que tenia ella, es troba en molt mal estat. El porta al veterinari i amb les presses es deixa les claus a casa. La pel·lícula l'acompanyarà en un periple a través del qual el personatge ja passarà per diferents fases emocionals. El seu valor recau en la capacitat d'expressar el sentiment de pèrdua absoluta i experimentar amb el dolor que deixa la mort quan ningú l'espera. És el monstre de la mar i no hi haurà ningú que el pare. No podeu estar mai quiets, ell coneix dels senyors secrets. Què més tenim? Losers, d'Oriol Pérez Alcaraz i Serapi Soler, amb Artur Busquets i Dani Amor. Uns perdedors, farts de la seva situació, se'n van a un famós festival d'estiu per canviar la seva sort. Allí esperen trobar sexe, alcohol i diversió, però pel camí es creuaran en traficants, lladres i bojos de tot tipus que faran perillar el seu objectiu principal, deixar de ser uns losers. I acabem amb les dues últimes estrenes d'aquesta setmana. La elecció de Cristina Grozeva i Petar Balchov amb Margita Gosheva i Ivan Burnev. Una pel·lícula de Bulgària que s'inspira vagament en un fet real sobre una professora que havia robat un banc. Nascenda és una professora amb greus problemes econòmics. El seu home s'ha gastat els diners de la hipoteca en reparar l'autocaravana, així que per poder-la pagar reclama infructuosament uns diners que li deuen per un treball com a autònoma. Descartada la possibilitat de demanar diners al seu pare, acudeix a un prestamista. Sense ser-ne conscient, s'està endinsant en un terreny cada cop més enfangat. I acabem amb la pel·lícula que aniria a veure Albert Serra aquest cap de setmana al cinema, que és Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre l'existència, un títol que convida clarament... Sí. a quedar-se a casa. O veure Transformers 4.
Shut up and take my money.
Sí. Bé, de Roy Anderson amb Holger Anderson i Nils Westblom. Guanyadora del Lleó d'Or al Festival de Venècia, la pel·lícula completa la trilogia de pel·lícules existencials del realitzador suec. Mira, una trilogia, eh? Com...
Quan treguin el pack al Media Market, corrients a comprar-lo, vamos.
Tu diràs. Es tracta d'una pel·lícula existencialista amb tocs d'humor negre. Els protagonistes són uns perdedors que tenen entre 50 i 60 anys i que viuen en una casa abandonada en la qual tindran tres trobades amb la mort. Apassionant. Ara sí.
CGI o...
Sí, no sé, no sé. Va, ens anem a apassionar amb tu, Jacint. Notícies?
Home, això que ho digui la meva xicota, vale, però vosaltres no.
Home,
cal.
Home, nosaltres ens apassionen les notícies calentes. Vinga, comencem.
Doncs comencem per Los Mercenarios 4, que sembla que sí que existirà perquè Stallone ja ha trobat el malvat de torn que fa que tingui sentit una nova entrega. Tot i que la tercera no va funcionar, aquest malvat, que serà ni més ni menys que el seu amic Hulk Hogan...
Hulk Hogan.
Hulk Hogan, recordeu aquell home ros, mullet... amb bigoti també ros.
Home, als anys 80 sortia a totes les sèries i sí, a tot arreu, sí, sí. Eh? I cameos en pel·lícules a punta pala.
Sí. I bé, va sortir a Rocky, que va descobrir l'Estalone com a figura audiovisual.
Sí, sí. Uh-huh.
Doncs res, com que són grans amics, l'Estalone diu, tu, vols sortir la nova mercenària? I va dir... Sí. I ja està, ja sembla que està fet.
Molt
bé. Falta que trobin un guió.
Sí, però això és el de menys. Vist la tercera, que ja no n'hi havia... Escolta...
Després, la mala notícia al mes, que és It. Sabíem que Cary Fukunaga havia, bueno, estava ja a punt de rodar l'adaptació a la novel·la de Stephen King. Doncs sembla que al final res, perquè ha abandonat la producció degut als múltiples problemes que ha tingut al canviar de productora, que finalment el projecte anava amb New Line, i es veu que li han reduït el pressupost, no li acceptaven el repartiment, li volien canviar les localitzacions i a sobre la pel·lícula la volien dividir en dos d'una manera diferent a com la volia ell.
Mala notícia, eh?
Doncs sí, perquè el director és bo i visualment sí, és molt potent.
No, no, i tant, i tant.
I aquesta pel·lícula es mereixia això, aquest director.
Una pena.
Després, una altra pel·lícula que sembla que ja està quasi en procés és Missió Impossible 6, perquè encara no hem estrenat la cinquena. Però es veu que Paramount, Bad Robot i Tom Cruise estan d'acord que aquesta cinquena entrega és molt potent, farà molts acalers, i abans que passi més temps volen aprofitar per fer una nova entrega. Perquè recordem que el senyor Tom Cruise ja té 50 anys o 50
però i alguna cosa. Però és que no se li nota per enlloc.
Ja, però ara comença a tenir pressa per fer missions a... Bueno, entregues a Missió Impossible, quan normalment espera 5 anys o així.
Sí, sí. Va, però com que les últimes han funcionat molt bé...
No, sí, sí.
I estan bé, a més.
A 700 milions cadascuna,
sí,
les últimes.
Sí, no? Fantàstic.
Després, una notícia que potser tu t'alegra, a mi no. Los Cuatro Fantásticos, que sembla que tornen a anar als platós a rodar alguna escena més.
Però s'estrena això...
Ja ho sé,
no, sí. A més, als Estats Units s'estrena el juliol. I, bueno, i ara se'n van a rodar escenes.
Parlem, parlem. Els rumors apunten que és el mateix Matthew Vaughn que ha agafat la càmera per... per dirigir les noves escenes, però ha sortit Josh Trank i ho ha negat i diu que tota la pel·lícula és seva, que aquestes escenes també les roda ell i que si la pel·lícula surt malament és culpa seva només.
Ja, molt bé.
Això vol dir que està molt segur del que es fa.
Tots estan molt segurs de aquesta pel·lícula. Pinta bé, eh? Pinta bé.
Com la tercera entrega d'Ahora me ves, que em diràs, però si no han estrenat la segona.
No!
Doncs bé, ja preparen la tercera. Lionsgate ja li ha donat llum verda perquè diu que també està molt convençuts que aquesta segona funcionarà molt bé.
O sigui, la 2 encara no la ves. La 3 la ves o no la ves?
L'olores.
Ja, ara m'olores.
Després, Campanilla, Disney, que no para de fer adaptacions...
Tu creus que era necessari notícia de Campanilla, Jacint?
Hasta la Campanilla molaria més, però Campanilla soles no... Bé... Però aquesta campanilla sembla que molarà. Per què serà ni més ni menys que res... Ai, Reese Witherspoon.
Ahà. Una campanilla més...
Sí. Ara falta saber si és un film en solitari o com s'ho maneguen, exactament.
Home, si Julia Roberts ho va fer,
ja,
a partir d'aquí...
Aquella visió, Déu meu, horrorós.
Sí, sí.
Transformers.
Home!
Paramount ha de dir que també vol el seu univers propi, de robots gegants... Sí, Marvel té superherois, nosaltres tenim robots gegants, que també fan una pasta, tot s'ha de dir.
Sí, sí, sí.
I ha agafat un tipus, que és Akiva Goldsman, que recordeu, és capaç de lo millor i lo pitjor, una pel·lícula sí, una pel·lícula no, per comandar la seva pròpia Patrulla X de,
seria
de guionistes.
El seu Kevin Feige, seria.
Sí. M'agrada més el concepte Charles Xavier. Perquè té un grup de mutants que escriuran guions per aquestes pel·lícules de Transformers.
Serà la primera vegada que algú escriu un guió d'una pel·lícula de Transformers?
Sí. Bueno, Orci Kurzman...
Bé, devien dir línia robot, aixafa, robot...
Més o menys.
Sí.
Bé, comencem. Primer de tot, el que m'ha flipat més, que és Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead. Pa què te metes? Ja tens sí, calés. No,
no te cal, no te cal.
Després, Markum i Matt Holloway, que són els guionistes d'Iron Man. Zach Penn, que és el guionista de Pacific Rim. Que dius, hòstia, un que fa pel·lícules de robots gegants, portem-lo cap aquí. I després Jeff Pinkner, que és el guionista, bueno, un dels molts guionistes de The Amazing Spider-Man 2.
Dels 50 guionistes que va tenir.
I ja per acabar, la gran notícia de l'any, que serà, ni més ni menys, si es confirma, que Marvel vol fitxar Matthew McConaughey perquè sigui el nou Norman Osborn.
Home, això molaria, eh? Ja comença a pintar molt bé aquesta pel·lícula.
Home, no exagerem.
Home.
És un rumor, bé se sabia.
Però està bé, està bé.
Sí.
I a més, dintre de l'univers Marvel, el Norman Osborn pot ser també aprofitat com a
tu
dolent.
Tu creus que Matthew McConaughey voldrà sortir en moltes pel·lis de superherois? Aquest firmarà per una pel·li.
No sé, no sé. Home, a mi m'agradaria.
No, clar. I a mi també...
Aquest Norman Osborn empresari sí, que pogués... No?
A mi també m'agrada en Fènix com a Doctor Estranyo i no va poder
que,
ser.
Recordem que Norman Osborn va ser el fundador dels Vengadores Oscuros, vull dir que aquí podria haver-hi...
Sí, però, bueno, clar, com que Marvel ha d'agafar del passat, ha de
sí,
coses més actuals,
sí,
i això
sí,
bastant tot.
No sé, no sé, podria pintar
clar, seria
bé.
Seria l'Iron...
Iron... Patriot.
El Patriot, vale.
Sí, sí, o sigui, de Duende Verde, Iron Patriot, podríem aprofitar-lo per moltes coses, aquest home.
Vamos.
Uah. Molt bé, anem a comentar, ja, sí, ja estem?
Sí, per mi sí, eh?
Doncs va, anem a comentar algunes de les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. They say you're a freak when we're having fun. They say you must be high when we're spreading love. But we're just living life and we never stop. We got the world. We got the world, 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 world. It's going down. I'm yelling timber. Comencem amb aquesta pel·lícula, ja que estàvem escoltant la música, parlant de vàries avui, Dando la nota, la segona part, que es diu A un más alto. Seré ràpid. A mi la primera em va agradar. Em va agradar, perquè era una pel·li senzilla, sense pretensions, una comèdia divertida, recordava molt l'estil de comèdies dels anys 80... En certs punts homenatjava John Hughes, clarament era el Club de los Cinco, el gran homenatge, que es repetia al llarg de la pel·lícula. La química que havia els actors estava molt bé, ells ho feien bé, els números musicals funcionaven perfectament. Tenia també bastants tocs de Glee, pel fet doncs, de passar en un institut, de, bueno, en aquest cas una universitat, cantant... Bé, estava bé la primera part. Doncs tot això bo que he dit de la primera, aquesta segona no hi és, desapareix. I es converteix en una comèdia vulgar, sense gràcia, avorrida... No sé, la directora...
Va fotre el camp.
No, el director va marxar, m'imagino jo, perquè...
Va veure el guió i va dir, pa esto...
Sí, no ho devia veure gaire clar. I qui va assumir el rol de direcció? L'Elizabeth Banks, que ja que era productora i a més surt, té un paper a la pel·lícula, va pensar, pel mateix preu em foto jo de directora. A veure, ella no és gaire bona actriu, però pitjor directora també és.
Però ha fet calés.
Sí, i això no m'ho acabo d'explicar.
Ja.
No ho acabo d'entendre. I és més, no ha tingut del tot mala crítica als Estats Units, perquè és una comèdia... Jo, sincerament, l'he trobat bastant, bastant dolenta.
Es porten a les comèdies amb dones, és la moda.
No sé si tu, Marta, t'ha convençut més aquesta pel·lícula.
A veure, és que... No sé, tampoc m'esperava massa, la veritat, però sí que m'esperava una mica uns diàlegs un pèl més intel·ligents i menys tòpics, tot i que com vaig caure com una tonta, o sigui, enreia en els tòpics i en les coses escatològiques que n'hi ha unes quantes...
Home, és que tenim el personatge sobrepassat de pes que s'emporta tots els punts còmics...
Amy la gorda.
Sí, i vinga, i anar fent, doncs ara que es tira un pet, ara que se li obre, li trenca les calces, vull dir, a veure...
És que... Diguéssim que la seva vagina es fa famosa.
Bueno, sí, això és un...
I, bueno, és tot de noies, clar.
La seva vagina es fa famosa.
La líder del grup, doncs, està ennoviada i li canvia una mica el caràcter, és més, no sé, avorrida.
Sí, sí, i l'èxit a la discogràfica s'assoleix amb una facilitat brutal, eh? De passar
també,
cafès
també.
Pots passar a
fer
que et produeixin un
una
disc
maqueta.
I una maqueta d'un dia per l'altre, vull dir que...
Això és Amèrica,
sí,
no
sí,
t'enteres.
Sí. Deu ser això. No sé, a mi personalment la pel·lícula...
Els mashups estan molt bé, m'agraden.
A sobre
a mi...
fan mashups?
Sí.
Sí.
No hi ha
sí,
música
sí.
original. És que la música original hagués estat un desastre. Fan mashups perquè la gent s'hi senti una mica identificada.
Clar, és l'únic moment que vibres una mica. Dius, mira, sí. una cançó que conec, que bé, no? Quina gràcia.
Fan això que escoltàvem és un mashup de diverses
sí.
cançons.
Sí, Timber.
I, però és que no val res la interpretació, o sigui, és avorridota.
Sí, sí, sí.
Molt justa. Dando la nota más alto, pero cayendo más bajo, ¿eh?
Mm-hmm. Perquè... No, una decepció, aquesta pel·lícula.
Quina pena, ¿eh? De 7 o 8
sí,
euros, no
sí,
sé.
Sí, perquè no, la primera pel·lícula estava molt bé, i ja t'he dit que aquesta segona és que és un desastre, un despropòsit de
la
dalt a baix.
La noia que entra nova a la
sí.
germandat aquesta de Las
sí.
Vegas és la mateixa que feia la pel·lícula...
Quina?
De la Natalie Portman, era que cantava?
Ja no recordo quina. No devia ser gaire bona, ja d'entrada.
Sí que era bona, sí.
Natalie Portman cantant?
No, perdó, Natalie Portman no.
Ah.
Va estar nominada als Oscars.
Ara no sé. Ara no sé qui
és. Sí, sortia Mark Ruffalo, fet un desastre d'una productora.
Ah, era la filla de Mark Ruffalo, aquella
sí.
noia? Ah, Begin Again.
Begin Again, perquè cantava
vale.
allà també,
sí, sí,
la seva
sí.
filla.
Vale, vale, sí, sí.
I sortia allà.
Sí, sí. Bueno, molt bé. Tu, Jacen, has vist Mad Max Fury en la carretera?
Sí, Fury Road.
Va, vinga, que nosaltres ja en vam parlar.
Bé.
Què t'ha semblat?
Està bé, me n'esperava... Bueno, el que t'he comentat abans, tant de hype, m'esperava veure una de les pel·lícules a l'any. És entretinguda. Bueno, té algun moment que m'he avorrit bastant.
Ai, mira
bé.
Que és quasi impossible avorrir-se amb aquesta pel·lícula.
Com que ell ja corre, la persecució li va semblar poca.
Hosti, estic acostumat a Fast and Furious, que és fer el gilipolles, cotxes que corren, i aquí no ho fan el gilipolles.
No.
Clar, jo, a veure, aquesta pel·lícula, ara no és per res.
No
té res a veure, però li dona un puny, cop de puny a la cara a Fast and Furious, clarament, de com s'ha de fer o com és el bon cinema d'acció. Perquè no ens enganyem, Fast and Furious
és
cinema d'acció.
És un divertimento. Tot tu.
Sí. En canvi, aquí és un cinema d'acció intel·ligent. No sé si això ben bé existeix, però una mica seria la definició o ben fet, o treballat...
Ben fet, o sigui, tècnicament, artísticament està molt bé.
És que la pel·lícula, clar, és això. No li demanis tampoc altra cosa.
Sí, és això. Després, argumentalment, jo m'esperava un xic més de pes amb tot plegat.
No hi ha gaire d'argument.
No, ni argument, ni tampoc hi ha una gran filosofia darrere. T'apunta moltes coses, però tampoc te les acaba de matxacar.
No.
Molta gent deia Charlize Theron, fa correcte, tampoc ho trobo tan espectacular, i en canvi m'he quedat amb més ganes a Tom Hardy fent de Mad Max, perquè si apareix...
Apareix poquet, o té poc protagonisme, o queda
clar,
més...
Clar, és que no ocupa molta pantalla, però tot el que passa a la pel·lícula, els protagonistes es salven gràcies a ell, perquè els dos protagonistes secundaris, que són Charlize Theron i en Holt...
Sí.
Tot el que fan ho fan malament, ens queda clar.
Sí, sí.
Ell ja és el salvador de tots plegats. Però bueno, és això, jo... Que surti més, que tingui més protagonista...
Pues mira que la següent és anar amb en Max Furiosa, eh? O sigui
ja,
que...
em fa molta por, que no la faran, jo vaig dir, estic segur que no la faran.
No sé, ja veurem, podria ser, eh?
Però
està
molt poc recaptat, eh?
Sí, però anirà fent a poc i pensa que...
I una pregunta, si la pel·lícula és... als Estats Units, prohibida per a menors de 18 anys. Aquí també és, no recomanava per a menors de 18
anys. Sí, però clar, allà als Estats Units has d'anar acompanyat d'un adult.
Sí, el que no entenc és perquè no s'ensenya res. O sigui, ni la violència es veu clarament...
Però hi ha imatges pertorbadores. Sí, home, per un nen petit hi ha imatges molt pertorbadores.
Sí, però vull dir, aprofita que tens aquesta classificació per fer...
Una mica més, vols dir?
Home, clar, aprofita.
Bé, potser no ho ha volgut. Clar, no ho sé.
Perquè la, ja. Quan li arrenca el criu de dins, ho pots ensenyar.
Sí, però potser no ho ha volgut. Potser ha trobat que era molt morbós i ha preferit... A mi no em sembla malament, a mi em sembla...
Jo m'he quedat amb ganes, com les anteriors, no sé si era també l'ambient més brut, que sí. Semblava més fort.
Bueno, era diferent. Bé, i acabem ràpidament per no recomanar en Poltergeist, que és aquest remake de la pel·lícula clàssica dels
no
anys 80.
Cas. Jo no, hi he d'anar no. I quan hi vaig us diré la veritat.
És un desastre. És a dir, és com la... Pràcticament és un remake d'aquells que no aporten absolutament res de nou, que juga amb les moments i imatges icòniques però empitjorant el producte original. És a dir, tenim pallasso, tenim banyera, tenim la nena, tenim la televisió. O sigui, tenim totes aquelles escenes que tots recordem de Poltergeist, tornades a rodar, intentar fer-les diferent però que és el mateix, però més malament, sense màgia ni cap tipus de gràcia.
Però hi ha Sam Rockwell.
Sí, però és que no... A més, Sam Rockwell intenta fer-se el graciós, aquesta pel·lícula, i potser no
com
toca.
Com totes! És la gràcia,
Sam
Rockwell.
No sé, és una pel·li que, ho sento, no m'ha agradat. No
es veuen tetes?
No, tampoc.
Ni això.
Ja t'he dit que no. L'únic que m'ha agradat és el Jared Harris, que fa un paper molt embogit, però és que, clar, no sé si tampoc era el to adequat per la pel·lícula, però bé, aquí ens quedem. Nosaltres deixem ja la tertúlia i passem ja directament amb l'entrevista. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools. I l'entrevista la fem amb David Salzberg, que és professor de física i astronomia a la Universitat de Princeton i assessor científic de la comèdia de Big Bang Theory, que ens visita en el Saló del Còmic de Barcelona. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way. Moltes gràcies per estar avui en el nostre programa. Ningú no és perfecte.
My pleasure.
El plaer és nostre de tenir algú tan intel·ligent en el nostre programa. Bé, som molt fans de la sèrie The Big Bang Theory. Volíem saber de quina manera vostè va entrar a treballar en aquesta sèrie de televisió.
Oh, it worked out by chance, just by good fortune, that a friend of mine that I work with, an astrophysicist, is a friend of the executive producer. So when they wrote the first episode, they looked to find a physicist and through a chain of three people found me.
Doncs, de fet, ha estat per casualitat, una bona sort, diguem, perquè tinc un amic que és astrofísic, que és amic d'un amic del productor executiu de la sèrie, i quan van començar a escriure van dir que necessitaven un assessor que fos físic, i així és com el van contactar ell.
S'esperava en aquell moment que tingués tant èxit?
I had no idea. I would not even guess. I know nothing about television.
No en tenia ni idea. De fet, mai no m'ho havia pensat perquè no tinc ni idea de la televisió ni entenc en absolut.
As far as I know, every show I'm involved with becomes number one comedy.
Però pel que em diuen i pel que sé, en cada programa en el que participo, en cada sèrie, és número un.
Molt bé. En què consisteix la seva feina a la sèrie? Si ens pot explicar una mica.
So, ultimately, my job is to make sure there are no science mistakes.
Al final, la meva feina és assegurar-me que no hi ha errors científics.
Primarily, I talk to the writers about future stories and how the science will fit in.
Bàsicament parlo amb els guionistes primer sobre les històries futures i com podem encabir-hi la ciència.
Or other times, when it's a small bit of science, they just give me a script with a blank that says science to come.
O, d'altres vegades, quan es tracta només d'una menció o una esmena a la ciència, quan m'envien el guió, posen entre parèntesi, aquí has de posar-hi un tros de ciència.
I do the physics on the whiteboards in the back of the apartment of Leonard and Sheldon.
També escric tota la física, les fórmules físiques que apareixen a la pissarra de l'apartament dels protagonistes.
And sometimes when the prop master has a question about how to build an experiment, we talk and share pictures.
I de vegades quan el responsable de tot el que surt a la sèrie a nivell de material i de propietats que es diu allà vol crear algun experiment, doncs en parlen sobre la creació d'aquest experiment i ell intervé en aquest sentit.
And I come to every taping. It's taped in front of a live audience. Mm-hmm. And I come to every taping just in case there is a last minute question.
I sempre també assisteixo als rodatges, són rodant en públic en directe, per si de cas hi hagués alguna cosa que necessitessin d'últim minut o una cosa que hagués de fer de forma improvisada.
Ha dit moltes coses. Parlem de la pissarra, mm-hmm. per exemple.
Okay.
Sheldon fa fórmules molt boges, intenta racionalitzar coses que no es poden racionalitzar.
But I do remember another one where he is confused by a board and I had to come up with something he would have trouble understanding. And so we have a famous logician who had a proof that God exists. And so we use that.
Però recordo una altra pissarra, havia de ser una cosa molt estranya que ell no entengués i era sobre Déu, sobre un que havia creat una fórmula sobre que Déu existeix i és la que van utilitzar per la pissarra. Aquesta potser sí que va més en el sentit que deies de racionalitzar coses.
Sí, 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 però al principi són totes les fórmules de la pissarra són seves.
Yes.
Sí.
I a vegades...
So I am the one who gets the hate mail if they're wrong.
Sí, de fet, és el que rep el correu quan estan malament, és el que rep les queixes, diguem.
I agafa fórmules ja existents o són algunes que desenvolupen?
Sometimes there are formulas that people are working out in publications, mm-hmm. and other times it is things I'm working on with my students.
De vegades són fórmules que hi ha gent que està estudiant a diferents publicacions i articles, i d'altres vegades són fórmules que ell està treballant amb els seus alumnes.
And once it was a kind of tribute, when the famous physicist John Wheeler died, we had some of his equations.
I quan el famós físic John Wheeler va morir, per exemple, van retre homenatge i van posar una de les seves fórmules a la pissarra com a homenatge.
I més enllà de lo científic, ha pogut introduir altres coses en el guió que ell vol seguir?
Oh, I can only do the science. I cannot tell jokes or do story. The writers are too good. I cannot add anything.
De fet, només aporto ciència. No puc aportar res més, ni bromes ni idees, perquè els guionistes són boníssims i, per tant, no puc afegir res més que no sigui ciència.
I no li van demanar assessorament perquè els expliqués com eren els científics, com vestien, com es comportaven...
For the very first episode ever filmed, they visited the apartments of my students and got some ideas, but in the end I think it was a little too depressing, so they made it more colorful.
Sí, de fet, abans de rodar el primer episodi, van demanar-me que els ensenyés l'apartament o pisos d'alguns dels meus estudiants, van visitar-los, però al final no van conservar gairebé res, perquè eren tan depriments que van haver de fer-los un moment més de color perquè eren massa tristos, diguem. Però sí que li van demanar que els ensenyés els apartaments.
Molt bé. Abans també he dit que assisteix a la gravació dels episodis. Com és la dinàmica del plató entre els actors?
Mm-hmm. Oh, it is remarkable, and I was very surprised when I first saw how a television show came together, and so are the people I bring physicists to visit, and they're also amazed at how it happens.
Mm-hmm. Sí, de fet, el primer cop que vaig assistir-ne un em vaig quedar realment molt, molt sorprès, perquè mai no havia vist com es feia un programa de televisió, i em vaig quedar realment molt, molt positivament sorprès. I de fet, ara de vegades acompanyo altres físics, que també assisteixen a alguns d'aquests rodatges, i tots queden meravellats de com funciona tot.
When you see two people talking on screen, or maybe three, it looks so simple, but right outside there are about 200 people making it happen.
Quan a la pantalla veus dues persones que parlen o tres persones que parlen, sembla tot molt fàcil, però quan estàs allà veus que al darrere d'aquestes dues o tres persones hi ha 200 altres persones que estan assegurant-se treballant perquè tot vagi bé.
And it is incredibly efficient. Everyone knows what to do, everything happens at the right moment, and then they move on. We do not do our physics experiments with this much control.
I realment tot funciona a la meravella, és a dir, tothom sap perfectament què ha de fer, quan ho ha de fer, i funciona tot molt bé. Diu, nosaltres quan fem experiments científics no funciona mai així de bé i d'ordenat.
Molt bé. Ha dit que portava científics en el plató. És que he llegit abans que feia un programa que es diu Geek of the Week.
That is what one of the writers called whoever I bring. I usually bring one person. Sometimes it's a student in physics. Uh-huh. Other times it has been Nobel Prize winners in physics. So it's the whole range.
Wow.
And it's a bit of a cultural exchange.
Sí, de fet, aquest és el nom que van donar als de la sèrie, perquè de fet ell a vegades va o bé amb estudiants seus de física o fins i tot a vegades ha portat algun premi Nobel de física. És a dir, que té tota una gamma de convidats i així és com doncs, van, el nom que li van posar la gent de la sèrie, aquesta persona que anava a venir.
No és un programa que es pugui escoltar.
So this is not a program that you...
Unofficial.
Totalment oficiós, diguem, no és oficial, sinó oficiós.
Quina pena. El que sí que podem trobar és un blog que escriu que es diu The Big Blog Theory, on, bueno, que ens expliqui una mica per la gent que no ho sàpiga què és el que hi pot trobar la gent que el visita.
So I have a blog and where I decide to explain a little of the science behind every show. And I'm a little embarrassed because I have not kept it current, but I will next year.
Okay.
You can go ahead and I'll continue.
Diu que sí que és un blog que escriu per intentar explicar una mica la ciència que surt en els episodis, com per completar la informació que surt. I crec que dic que no té molt actualitzat, però bueno.
And then for the name of the blog, I asked the writers what I should call it because they are so creative, and they were thinking. But while they were thinking, the actor who plays Leonard, his name is Johnny Galecki, said Big Blog Theory.
Li va demanar, li va demanar als productors de la sèrie quin nom li podia posar, perquè és tan creativa que va dir que em donin un bon nom. I mentre ho estàvem parlant, el Leonard va dir, mira, aquest nom seria molt, molt interessant, Big Blog Theory.
Uh-huh. I a més he vist que està el blog en castellà, xinès i portuguès.
Yes, I had volunteers, like you say, someone from China, someone from Portugal, I think, maybe Brazil, and also I think in Spanish. To practice their writing, it turns out there are many people that do this, that find a blog they like, and to practice their writing, they translate it from English to local language.
Sí, de fet, és una feina voluntària que fan una persona des de la Xina, des d'Espanya i des de Portugal o Brasil, no està segur, i es veu que hi ha gent que s'ha dit això, troben blogs que els interessen i els tradueixen per practicar la seva escriptura. I de fet ho fan, però és de forma voluntària, sí, hi ha aquestes diferents versions.
Was the Spanish correct?
L'espanyol està més correcte?
Yeah, fantàstic. Yeah. Home, s'agraeix perquè hi ha la ciència és prou complicada que si l'has de llegir en anglès o fer servir el traductor de Google.
And sometimes I have an informal phrase because the blog is informal, so it's an informal phrase in English, and they will ask me what does this phrase mean.
De vegades quan poso alguna frase informal en anglès, de vegades li pregunten què vol dir això exactament. D'intercanvi d'ells.
Molt bé. L'actriu Maggie Bialik de la sèrie és també científica, és doctora en neurociència.
She has a PhD from my own university, UCLA.
És doctorada a la seva universitat, de la UCLA.
And just like her character, it's in neuroscience.
I igual que el seu personatge, la neurociència.
I com ha influït el fet que ella aparegués a la sèrie en la seva feina? Si algú més no està tan sol, poder...
Well, they add a lot of biology talk now, which is not my area of expertise, but luckily she is there to make sure everything is correct.
Sí, de fet, una de les coses que he notat és que ara es parla molt més de biologia, en afegit molta biologia i no és el meu camp d'experiència, però bueno, ella se n'ocupa i per tant, molt bé.
Els objectes que veiem a la sèrie, llibres o... Hi ha pogut aportar alguna cosa també en aquest aspecte?
Oh, okay, so mostly all the things in the background are the sets. Mm-hmm. This is and there's a whole department that does the sets, and they visited UCLA and they visited, as I said, my students to see how things are. But they do an amazing job. I mean, it's part of their life. It's their job to know how things look, and I'm always amazed how well they do.
Mm-hmm. De fet, això s'encarreguen al departament de decorats, que ens han visitat a la universitat per veure el tipus de les coses que tenim. També, com he dit abans, van visitar els pisos d'alguns dels meus estudiants i realment són boníssims perquè jo sempre em quedo meravellat amb tot el que arriben a crear i a fer.
But what I do bring them is posters. You know how any physics faculty has posters on the walls?
Mm-hmm.
And we like to keep them current. So I go through my own faculty and take down the posters and give them to the SES department. They give them to the lawyers. Every single poster is approved legally with a signature who owns it, and then it's on the show.
Per exemple, una cosa que sí que ella porta són els pòsters, perquè a les facultats científiques en general hi ha molts de pòsters pels passadissos i això, i com que volen que tot sigui molt actual, ella el que fa és anar pel seu departament i de vegades agafa alguns pòsters, els presenten als advocats per assegurar-se que legalment tot és correcte, s'assigna la conformitat, diguem, legal, i els porta al plató perquè puguin també utilitzar-los.
Suposo que amb un munt d'anys ja que porta a la sèrie deu tenir un munt d'anècdotes a explicar, si jo pogués explicar alguna.
During the taping, Leonard drops a bottle down the elevator and it crashes. And one of the writers said the crash is too soon. And said, David, you were a physicist. How long does it take for a bottle to fall from the fourth floor to the basement? And so everyone, 300 people are waiting, and I have to calculate in my head how many seconds it will be.
Una vegada, per exemple, el Leonard havia de, se li havia de caure una ampolla, vale? des d'una certa alçada, i quan la va deixar caure, l'ampolla arribava al terra massa ràpid i es trencava massa ràpid. I els guionistes van dir, Leonard, has de calcular quant temps trigaria una ampolla a caure, perdó, Leonard, David, has de calcular quant trigaria des d'un quart pis, a veure quan hauríem de necessitar de temps perquè quedés bé. I diu que, bueno, que 300 persones estan allà esperant a que ell fes els càlculs a veure quants segons trigaria l'ampolla a trencar-se, a arribar al terra.
Ja va bé, molt bé. Un dubte que tinc amb la sèrie, doncs un dubte d'aquells així és. Aquell plató amb l'ascensor que van pujant, allò és un sol decorat.
Yes, this is the secret.
Yeah.
No, it is many sitcoms have sort of this hallway shaped like an L for people to talk, but for us we have the stairs. And you are right that the second, third, and fourth floor are the same. And as the actors turn the corner, the sets department runs and changes 2A to 3A, 3A to 4A, while in between the dialogue.
Diu que en moltes sitcoms el que fan és tenir un plató en forma de L, per exemple, o tenir diferents formes, i ells el que tenen són aquestes escales. Llavors, tens raó que el segon, tercer i quart pis és el mateix pis. I el que fan és que quan els personatges doncs, creu, diguem, donen la volta, els de decorats ràpidament canvien el pis de 2A a 3A, a 4A, és a dir, que ho canvien tot, però és el mateix pis, efectivament, és el mateix decorat.
Moltes gràcies.
Oh, but thank you for being interested.
Gràcies per l'interès.
Yeah. Home, no, és faltaria.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
Quines sorts que tenen alguns de poder anar cada setmana al plató de rodatge de Big Bang Theory. Ja ens agradaria a nosaltres també. Vinga, el que sí que ens agradarà és fer el sorteig del concurs de Panini Comics. Preguntàvem aquesta setmana, aquest mes concretament, qui crea Ultron a la pel·lícula de Vengadores i qui ho va fer? Els còmics? Els còmics ho va fer Hank Pym i a la pel·lícula ho fa Tony Stark, amb l'ajuda, si vosaltres voleu, de Bruce Banner. Tenim aquí 11 números aquest mes. Jacint, tu mateix, n'agafes un?
Remeno.
Remena, nen, i a veure què surt.
Doncs surt el 7, el 7.
El 7, molt bé, un bonic número. Doncs el 7 és l'Enric Cullell, que en diu que ens escolta de Sant Celoni i la resposta és correcta. Doncs felicitats, Enric.
Olé, olé.
Per tu va aquest magnífic lot gentilesa de Panini Comics que t'enviarem a casa. I ja que hi som, recomanem ràpidament tres novetats de Panini que tindrem aquest mes. Com per exemple, el mes vinent, vaja. Tenim el nou volum de Daredevil, El hombre sin miedo, el número 7, dedicat a Pecado Original, que conté 5 números de la sèrie. Recordem, sèrie premiadíssima, Premis Eisner, guionitzada per Mark Waid, amb dibuixos del Chris Samnee, que ens presenta, doncs ens explicarà com la mare de Matt Murdock es va convertir en la germana Maggie, que ara que tenim monges fent de polítiques, també podria ser que la mare de Matt Murdock salti
mare,
a la política.
La mare de Matt Murdock en realitat no era prostituta?
Bé, però llavors va passar a ser monja.
I això? Aquests canvis?
Ja passa, no? Això no
sí.
Seria...
Sí, sí.
Bé, també tenim el retorn de l'Spider-Man 2099, amb Peter David novament als guions, després un munt d'anys torna aquesta sèrie amb la novetat de que aquest cop l'Spider-Man de l'any 2099 està atrapat en el present. Amb l'Spider-Man de tota la vida i aprofitarà per tal d'evitar que Alchemax, que és aquesta companyia que controla el futur a l'any 2099, s'acabi convertint en aquesta empresa tan corrupta que
Terminator.
Té dominat.
Això és Terminator!
Però amb Spider-Man.
Com Spider-Man.
I vinga, tenim també, aprofitant que s'estrena El Hombre Hormiga, El incorregible Hombre Hormiga, un volum amb només 15 euros que recopila tota la sèrie de Robert Kirkman, que va fer de l'Hombre Hormiga. Recordem, guionista de Walking Dead, va fer un Hombre Hormiga, que era un, bé, un pringat de S.H.I.E.L.D., que robava l'uniforme de l'Hombre Hormiga i que se'l posava per passar-s'ho bé. O sigui, veia com les agents de S.H.I.E.L.D. es dutxaven i coses d'aquestes.
Aprofiteu que aquesta col·lecció per fi surt l'Ant-Man, catxondo, simpàtic i tot això. No és el típic home problemàtic dels còmics.
No, no, no.
De los Vengadores, que sempre té problemes, o pega Kings. Les dones.
Sí, sí.
O no. Crea invents que no tindria que crear.
Exacte. Bé, doncs aquestes són tres de les novetats més interessants d'aquest mes de Panini. I ara, Marta, anem per les xafarderies de Hollywood.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis.
Doncs començo per la notícia, si voleu, de la Lindsay Lohan. Resulta que hi havia dubtes que pogués acabar els treballs comunitaris perquè s'acostava la data que li havia donat el jutge com a termini màxim per commutar la pena. I ha hagut de fer... Li quedaven 26 hores de les 100 i llargues que tenia per fer. I sembla que sí, que la cosa pinta que acabarà bé i que les ha pogut fer 8 hores en un centre de... A veure si ho diré, gais, lesbianes, transsexuals i... No sé si hi ha
algun... alguna cosa més.
Deixo alguna cosa més.
No ho sé, últimament no surto gaire.
I llavors 8 hores més en un centre infantil, en un centre d'infants, i combinat amb el cap de setmana que també s'hi havia de quedar. Bé.
Ara és lliure per tornar a anar a les discoteques a les hores que vulgui.
Crec que encara no s'ha trobat amb el jutge, perquè el jutge havia de decidir si o bé anava a la presó o la deixava acabar.
Home, però si ha fet els deures.
Ha fet els deures.
No, té que ser el psicòleg més que el jutge, no? Qui digui... Perquè el jutge es pot deixar subornar de moltes maneres.
I el psicòleg no?
També, també.
És més dur mentalment.
Clar, té una barrera.
Sí.
Molt bé. Què més? Doncs una mala notícia. La mare de Ben Stiller ha mort amb 85 anys. L'Anne, una còmica, Anne Meara, que feia parella amb el seu home i que ballaven i bé. Així és, li han sortit un fill doncs, que també fa comèdia, diferent, però també que fa temps, no? Que no o sóc jo, que ja no segueixo en Ben Stiller.
Ben Stiller? Aquella... Home, Noche en el Museo 3, no fa pas gaire,
Noche
aquesta.
Noche en el Museo 3.
Aquell del tio que té imaginació, Walter Mitty.
Ah, sí, Walter Mitty. No l'he vist, aquesta.
Jo ni ganes.
Val. A mi el tràiler m'agradava, perquè m'agraden les pel·lis així, amb fantasia i tal. Doncs ha fet un comunicat a tothom donant les gràcies per tot el suport emocional que han rebut, per tots els fans que l'han donat el condol, i bé, ha fet aquest comunicat de part de tota la família. Jessica Alba, canviem totalment d'hemisferi. Jessica Alba està estupenda, estupendíssima, té un cos excel·lent, amb dues filles que ha tingut... Jo és que li tinc molta enveja, llavors, clar, per això aquest és el meu volum d'enveja. 34 anys, surt a la revista Shape Magazine, Shape d'estar en forma, perquè ella ho està. I com s'ho fa? Aquí, vet aquí.
A veure, explica'ns el secret.
Ah, com s'ho fa per estar bé?
Sí, vale. Com s'ho fa per estar bé?
Va caminar cada dia 4 hores, com en Jacint? O...
No.
Per l'Empordà? No va per l'Empordà? No te l'has trobat alguna vegada?
No serà aquella vella amb gorra que passeja gossos?
No sé si passeja gossos, però podria ser.
Veus?
Perquè és que aquesta dona només de llegir tot el que fa m'ha estressat. No vol dir que no faci res, però m'ha estressat. I m'alegra saber que coses que fa ella jo també les faig al gimnàs. Cosa que ens uneix ara mateix.
Dutxar-vos?
No, jo no em dutxo al gimnàs. És una marranada, això. Pots agafar herpes i coses.
Però com te dutxes, tu?
Diu que quan té que, bueno, que fa molt de gimnàs, que li agrada suar molt i que té un cos atlètic, perquè és que en 30 minuts tot el que fa és bestial. Fa exercicis de burpees, que qui fa gimnàs sabrà el que és.
Exacte, escalada qui ho faci sabrà el que és i la resta que ens bombin.
Això sembla una cosa marrana, fa burpees.
Sí, escalada de muntanya, no sé, fa coses que jo no sé ni què són, squat jumps, planks... i salutacions al sol.
Clar. Això ja ho feien a l'època franquista.
No, jo també les faig, les salutacions al sol. Això és de ioga, és una asana de ioga.
Val, jo...
I està...
Es podria interpretar diferent, aquí,
molt
això.
Bé, les salutacions al sol. Sí. També fa ioga d'aquest, de l'última generació, que fas amb peses i a 40 graus de temperatura.
A 40 graus?
Sí.
Però és un gimnàs o és una tortura, això, ja directament?
Bueno, és un, jo crec que és un ioga...
I aquí en Jong-un dirigint aquest gimnàs...
Que t'aporta a reflexionar, clar, és que t'aporta a una concentració i a un estat superior.
T'aporta a la mort, directament.
Pot ser. Doncs fa aquest tipus de ioga que jo ja n'havia sentit a parlar, que és un power ioga. És un ioga de... Sí. Que és que en Jacint fa gestos. S'ha acabat la música.
No. És que sent rates per aquí.
Rastricó.
I bé, i mentrestant doncs, li agrada escoltar música com Rihanna o Jay-Z o Beyoncé, clar, depèn de...
Això en mitja hora, és un intensiu.
Fa spinning, jo, això és impossible. I a banda de tot això, fa meditació. En 3 minuts ella ja medita. Es veu que te connectes una mena de podcast o de blog i allà t'ensenyen, te guien una mica.
Potser ens escolta a nosaltres mentre fa
la
meditació.
Hola, Jessica, relaxa't.
I diu que ara s'hi vol posar amb la meditació transcendental, que és l'última moda i que diu que la gent que la practica...
Clar, perquè ella és hispana, no? O sigui que el català més o menys pot...
Hola, Jessica! Saludos desde tierras catalanas.
Tú eres mejor chica invisible que la nueva.
Perfecto, bellísimo. No, esto es italiano, me he colado, me voy. Adiós.
Bueno, Jessica, que estàs estupenda i l'única adicció que té són les crispetes. Vull dir que no passa res.
Bueno, depèn de les tones que es mengi a la setmana.
Sí. No, ja t'he dit jo que...
Home, clar,
totes
sí.
Li han fet
si
una
no,
sessió.
No li serveix res al gimnàs després.
Podeu veure per internet el número de la Shape Magazine, bueno, brillant, amb uns biquinis espectaculars.
Però no està retocada.
No està retocada, està així de bé. Jonathan Rhys-Meyers demana perdó, disculpes i diu que no tornarà a passar per tenir una mica de recaiguda amb l'alcohol. L'altre dia es veu que el van veure per Londres amb una ampolla de vodka. Va fent uns glopets, venia de casa d'uns amics, es trobava sol pel carrer i tenia fred, suposo, i bé.
En comptes d'agafar un abric, que és el que fa la gent normal...
37 anys i diu que ja n'està cansat del cine i que de
cars,
moment...
Ja. Que surt més barat l'alcohol.
Que ha fet el salvatge tant i com ha pogut, com emborratxar-se als aeroports o barallar-se amb policies i coses molt pitjors, que ara això ja ho ha abandonat. Ara té una xicota, una parella, que li dona molt de suport, molt de carinyo, molt d'estimació, i que ha fet patir molt la seva família i els amics, que per sort els amics no l'han deixat, jo crec que algun haurà quedat ben tip, perquè amb bon caràcter aquest noi no sembla que tingui. A més, recordem que feia d'Enric VIII, per alguna cosa seria.
Se li ha enganxat alguna cosa, no, això?
Se li ha enganxat. De fet, ja estava enganxat, els Tudor. I bé, que això, que demana disculpes i que tira endavant i que ja s'ha rehabilitat, que ha estat una recaiguda molt petita i que de seguida ho ha deixat. Harrison Ford torna a pilotar, aquesta vegada és un cotxe elèctric de luxe, ja no és un...
No,
ja no va per l'aire.
Que no s'enfili, eh?
Sí, prou, deixa-ho.
Peus a terra.
No va passar res, se'l va veure a Los Angeles, passejant amb un col·lega, amb un copilot, i semblava que estava força bé. És la primera aparició que fa en públic després de l'atropellat incident de l'avioneta.
Al camp de golf, sí.
Al camp de golf.
I és que, hòstia, és enmig de l'ofoco mil·lenari...
Exacte, sí, no ha parat d'accidents aquest home.
I només em queden pocs minuts, només dir que la Cersei Lannister tindrà un altre filla, en aquest cas. La Cersei no, l'actriu, Lena Headey, té un fill amb un exmarit i ara tindrà una nena d'aquí 6 setmanes amb algú que no se sap.
A veure si pareix a Girona.
Sí, és Ian Narcís, és Ian Narcís!
Serà català, per favor! Narcís Lannister!
És preciós!
Li diran Sisu.
Sisu Lannister.
Cada més no serà.
I hem de comprar les temporades que era el cor de la ciutat?
O... El primer Lannister català.
Quina era la sèrie a Girona?
Sí, Secrets de Família.
Secrets de Família, comprarem Secrets de Família en Blu-ray. Perquè sigui català, català i de Girona. I el carnet de soci honorari del
sí,
Girona.
Sí, com es despisti, no serà aquí.
I el posarem als Manaies, també.
Oh, i tant. I a veure el tio aquell que dona voltes, que mai me'n recordo com
el
es diu.
El Tarlà.
Això, el Tarlà aquest.
Pues el Tarlà podria ser perfectament un personatge de Jocs de Trons,
sí.
Eh? Sí, sí.
Bé, va, doncs...
aprofita l'últim minut que t'aquera.
Aquesta explosió d'emoció. Només vull dir-vos que ella està molt, molt contenta, se la veu super encantada de la seva embaràs i no se sap qui és el pare, el que sap que, sí, que és una nena.
En Puigdemont. Ja ho vaig a venir, me cago, la mare que em va parir. Quan van venir aquí a mirar localitzacions, pum! El mapatge va atacar. I mira... Ja està, me cago en Déu. Per això venen. És una tapadera.
No sé si és bo o dolent que vinguis al programa.
Vinga, ja veuràs.
Amb aquesta explosió de Joc de Trons, ho deixem aquí. Per favor. Banda sonora d'It Follows.
I sí que és una mica terrorífic tot això que ha passat.
Disaster Piece, es diu el senyor que ha fet la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que estarà en poques sales, però de bo anar-la a veure. Marta, ens retrobem la propera setmana.
Adéu-siau.
Jacint.
Fins la setmana que ve.
Apa, jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado. Ningú no és perfecte!